Bon dia, Santa Pau està més a prop de comprar el castell.
L'informatiu del migdia.
Fins ara pensàvem que l'equipament amb els preus que demanava la propietat estaven fora de mercat i ara hem arribat a un punt, a un acord, a un principi d'acord amb la propietat, amb un preu que ara sí que pensem que és un preu adequat i que per això doncs, intentarem fer el possible per poder doncs, adquirir aquest equipament.
Ho assegura l'alcalde Pep Companys en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. L'Ajuntament no invertirà ni un euro de les arques municipals i tenen previst fer una campanya de micromecenatge. Es planteja com un equipament de país pioner i on s'hi tractin temes de memòria històrica. Santa Pau ja va ser pioner en l'estudi de deportats a la comarca durant l'Holocaust nazi i el castell podria ser un espai on projectes d'aquesta mena hi podrien tenir cabuda. Actualment el castell del segle XII i de més de 2.500 metres quadrats presenta molts desperfectes. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimecres 1 de febrer del 2023 i el dia té més actualitat que repassem en titulars amb la Neu Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Revisar l'espai que ocupen bars i restaurants i reduir el pas de vehicles són algunes de les propostes que els veïns de Besalú han presentat al procés participatiu per renovar el Prat de Sant Pere.
Segons l'alcalde Lluís Guinó, ara cal pensar una fórmula per encabir les necessitats i tendències actuals.
Hem d'aconseguir una bona integració entre les terrasses dels establiments comercials i bars, que estiguin ben integrats des d'un punt de vista fins i tot de mobiliari, que estiguin ben integrats en l'espai.
2 de cada 10 infants de Catalunya no participen en activitats extraescolars.
Aquest fet els pot provocar la pèrdua de 6.000 hores d'aprenentatge durant tota la seva etapa educativa obligatòria. Segons els experts, genera un risc en el desenvolupament formatiu i que pugui ser desigual entre infants. La tècnica de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot és Montse Riera.
De 10 nens n'hi ha 2 que no participen, que no fan cap activitat d'aquestes anomenades extraescolars, no? Sigui de l'àmbit que sigui, eh?
La literatura i la salut seran la línia temàtica de la segona edició de l'Observatori d'Humanitats.
Aquest any s'hi treballaran paraules que poden millorar el benestar tant físic com emocional. Laia Pere Arnau, Clàudia Codina i Josep Maria Arnau de Bolòs seran els convidats en converses obertes a usuaris i professionals. Joel Piquen és el director.
La meva idea seria que sí. Jo crec que, a més a més, funcionarà. Jo crec que la gent, el feedback, quan la gent ja ha començat a sentir que poder es faria, el feedback ha sigut molt positiu. Jo crec que es quedarà cert, no?, que la gent està cansada, que això és dedicar una hora més, també.
En esports, el mercat d'hivern de la segona federació s'ha tancat aquest dimarts a la nit, sense cap més novetat per a la Unió Esportiva Olot.
Lluís Espar i Víctor Valverde han estat les dues úniques incorporacions. Precisament escoltem el darrer en arribar, l'extrem cedit per la Pobla de Mafumet.
Bueno, nosaltres tenim clar que hem d'anar tots a una i això és una pinya. Avui s'ha demostrat que amb un canvi d'entrenador de dimecres a la nit, doncs, l'equip ha vingut fins a Teruel i ha competit i ha estat a res d'emportar-se els 3 punts i això significa que hi ha bon grup, hi ha bona pinya i ja estem tots junts.
També a la carpeta esportiva d'avui ens posarem els quecs per parlar d'una de les cites més emblemàtiques del Centre Excursionista d'Olot que té lloc aquest mateix cap de setmana.
La 39a edició de les 24 hores a muntanya arrencarà enguany des de Beuda i acabarà l'Alt Empordà a Llançà. La coordinadora de les 24 hores de muntanya és Clara Rifà.
Aquest any comencem a Beuda, es puja la Mare de Déu del Mont, es baixa al Banyà, llavors del Banyà es va a Sant Llorenç de la Muga i de Sant Llorenç de la Muga es passa per el camí pel costat del pantà de Boadella.
I també parlarem de la història de l'Ahraf Ajam i de l'Anabel Fernández.
Són dos joves esportistes garrotxins que practiquen un art marcial anomenada Muay Thai. Els dos tenen la possibilitat de participar al Campionat del Món que es disputa a Tailàndia el proper mes de març.
Estem buscant patrocinadors i treballem molt, extras i tot això per anar allà, perquè allà necessitem molt de diners per l'avió, per l'hotel, per menjar, saps?
I avui a la contraportada, Aniol, ja que has tornat de les vacances, suposo que ja tens la disfressa a punt per carnaval, no?
Doncs sí, Roger, com també la té el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot per al carnaval d'aquest any. Dissabte en faran la presentació amb una rua pels carrers del centre d'Olot i un acte al Casal Marià. La presidenta del CIT és Adela Moya.
Sempre fem una cosa divertida, no? Fem el comiat i no sé, per fer-ho divertit, doncs sempre fem alguna, o si volem, doncs, una mica de batalla, una guerra, no volen sortir uns, altres volen entrar.
Bassols Energia presenta L'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Govern i PSC es posen d'acord i aproven els pressupostos. Obrim el focus. És la gran notícia del dia d'aquest dimecres 1 de febrer. El govern i el Partit Socialista de Catalunya tanquen un acord per als pressupostos de la Generalitat.
Doncs sí, Roger, després de setmanes de converses, el president Pere Aragonès i Salvador Illa signaran l'acord aquesta tarda.
Detalls d'un acord que desencalla infraestructures i posa més diners a salut.
Doncs sí, els pressupostos, els documents pactats parlen de guanyar capacitat al Prat, de desencallar aquest any el Hard Rock o d'un conveni per redactar la B40 al Vallès.
Metges i Salut arriben a un acord i es desconvoquen les vagues d'aquesta setmana.
Estava prevista una vaga parcial aquest dimecres i divendres i una de total el dijous.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea limita la capacitat de Bèlgica per rebutjar l'extradició dels exiliats.
La justícia europea obre la porta a noves euroordres que només es podran descartar si s'acrediten deficiències sistèmiques a la justícia espanyola.
En successos, acusat de malviure amb 6 suposats fills en un soterrani a Àustria per esquivar la fi del món.
Tenen entre 7 mesos i 5 anys i ni la suposada mare ni el suposat pare, que acusen de preparar-se per a un cataclisme, no els havien inscrit al registre.
I Yale distingeix una nena negra denunciada per sospitosa per un veí quan caçava insectes invasors.
La Universitat Nord-Americana homenatge Bobby Wilson, de 9 anys, reconeixent-la com a inspiració per als científics després que una veïna avisés la policia perquè la considerava sospitosa.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El temps avui vindrà marcat novament pel sol, al matí algun núvol prim i poca cosa més. Inversió tèrmica marcada a les muntanyes, al Pirineu, glaçades minces, 0 graus o poc sota 0. I en canvi a les valls novament es pot baixar cap als 5 sota 0. Recordem ahir, a Olot 5 sota 0, però de dia va pujar la temperatura a 15. Feia temps que no arribàvem als 15 graus. A la Vall d'en Bas mínima 7 sota 0 i màxima 17, 24 graus de diferència entre el dia i la nit. Això torna a passar avui, fortes glaçades a l'interior, en algunes valls, lluny del mar, al prelitoral també, 0 o sota 0, i a la costa al voltant de 3, 4, 5 positius. De dia la temperatura es manté o pujarà lleugerament, per tant, novament, tornarem a tenir aquestes temperatures de 14, 15, fins a 16, 17, les més altes. I bé, l'anticicló doncs estarà aquí força dies més. La novetat és que potser hi haurà més humitat a les valls interiors, amb aquesta inversió tèrmica, no pas a les muntanyes, i per tant parlarem de boira baixa, que pot ser gebradora, especialment cap a Osona, però no ho descartem també a la Baixa Garrotxa, en punta del Gironès i a tocar de les Gavarres. Aquest ambient més suau de dia es mantindrà tota la setmana, un ambient gairebé primaveral, però a les nits pràcticament d'hivern.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Obrim la carpeta informativa d'aquest primer dia del mes de febrer. Avui és dimecres 1 de febrer del 2023. Santa Pau està més a prop de comprar el castell. Ho ha assegurat l'alcalde Pep Companys en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió. L'Ajuntament no invertirà ni un euro de les arques municipals i tenen previst fer una campanya de micromecenatge. Es planteja com un equipament de país pioner i on s'hi tractin temes de memòria històrica. Ens porta tots els detalls en Gerard Puigdemont.
Santa Pau està cada cop més a prop d'adquirir el castell. Segons l'alcalde del municipi, Pep Companys, en els darrers mesos les negociacions amb els propietaris han avançat favorablement i diu que a dia d'avui l'import a pagar no seria, ni de bon tros, el 1.145.000 euros pel qual està posat a la venda per internet.
Fins ara pensàvem que l'equipament amb els preus que demanava la propietat estaven fora de mercat i ara hem arribat a un punt, a un acord, a un principi d'acord amb la propietat, amb un preu que ara sí que pensem que és un preu adequat i que per això doncs intentarem fer el possible per poder doncs, adquirir aquest equipament. Les converses amb la propietat avancen favorablement i penso que podem ser capaços d'arribar a un acord per l'adquisició de l'immoble amb unes condicions molt avantatjoses pel municipi.
Des del consistori es té previst iniciar una campanya de micromecenatge per trobar el finançament per adquirir l'immoble i tenen clar que no pot costar diners al poble.
I sempre tinguem molt clar que si l'Ajuntament acaba adquirint aquest immoble hi ha d'haver dues condicions, vull dir, no ha de costar un euro a les arques municipals i no pot condicionar el futur econòmic del municipi i la compra d'aquest equipament, vull dir, i llavors hem de tenir garantides unes inversions a realitzar un cop l'equipament sigui de titularitat municipal, que això més o menys ho tenim garantit entre Diputació i Departament de Cultura de la Generalitat, podríem tenir garantides unes inversions un cop l'equipament acabés sent de titularitat municipal.
Es té previst que sigui un espai cultural, de recerca, de memòria històrica i en vinculació amb universitats per fer-hi càtedres.
El país no disposem d'un equipament similar, a nivell de l'Estat tampoc, i a Europa hi ha molt pocs equipaments, i llavors jo penso que com a municipi podríem ser pioners una vegada més en temes de recerca i en temes històrics, per això que volem vendre no solament una cosa necessària que hem pel municipi, que ho és molt, sinó que anar un pas més enllà i que pensem doncs, que això ens pot ajudar doncs, a trobar aquest finançament per l'adquisició de l'immoble.
Santa Pau ja va ser pioner en l'estudi de deportats de la comarca de l'Holocaust nazi i el castell podria ser un espai on projectes d'aquesta mena hi podrien tenir cabuda. Actualment el castell, del segle XII i de més de 2.500 metres quadrats, presenta molts desperfectes.
I revisar l'espai que ocupen bars i restaurants i reduir el pas de vehicles són algunes de les propostes que els veïns de Besalú han presentat al procés participatiu per renovar el Prat de Sant Pere. Segons l'alcalde Lluís Guinó, ara cal pensar una fórmula per encabir les necessitats i tendències actuals. La remodelació del Prat de Sant Pere era una vella reivindicació veïnal, informa Pere Obac.
L'Ajuntament de Besalú ha recollit 115 respostes vàlides en l'elaboració d'un esborrany inicial de millora del Prat de Sant Pere. L'alcalde, Lluís Guinó, diu que esperava més participació, però que ha estat profitós reprendre dinàmiques de participació política per part dels ciutadans. La majoria de les respostes rebudes estan a favor dels usos que se li dona a la plaça, però si es reduís el pas de vehicles, aquestes activitats es podrien incrementar en un futur. A part, els veïns i veïnes de la vila creuen que cal revisar els espais que ocupen les terrasses dels bars i restaurants.
Hem d'aconseguir una bona integració entre les terrasses dels establiments comercials i bars, que estiguin ben integrats des d'un punt de vista fins i tot de mobiliari, que estiguin ben integrats en l'espai i que permetin i que siguin compatibles amb el desenvolupament d'altres activitats del Prat de Sant Pere, entre altres, que els nens puguin desenvolupar la seva activitat sortint de l'escola com una plaça en què hi hagi doncs, els jocs infantils pertinents que ara no hi són.
El Prat de Sant Pere, que es troba avui en dia, forma part d'un projecte que es va desenvolupar fa gairebé 40 anys. Llavors, diu l'alcalde, la prioritat era el que es coneix com a plaça dura, una superfície extensa de granit o formigó, quasi sense vegetació. Guinó diu que tot això ha canviat.
Les places s'estan utilitzant molt més del que es feia 30-40 anys enrere. S'està tornant una mica a l'ús de les places de com es feia molts més anys enrere, de quan nosaltres, els que ja tenim una cinquantena d'anys, érem petits, que és que hi fèiem absolutament de tot, no hi passaven pràcticament cotxes i els que hi passaven eren molt pocs, i ara la diferència és que s'ha de també gestionar bé la mobilitat d'aquests espais.
S'espera que el projecte tècnic, d'acord amb el procés participatiu, es redacti aquest 2023 i s'executi l'any vinent.
A TAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. TAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes, parlem de l'àmbit educatiu, perquè 2 de cada 10 infants de Catalunya no participen en activitats extraescolars. Aquest fet els pot provocar la pèrdua de 6.000 hores d'aprenentatge durant tota la seva etapa educativa obligatòria. Segons els experts, genera un risc en el desenvolupament formatiu i que pugui ser desigual entre infants. Les mateixes fonts asseguren que a nivell comunitari pot haver-hi una fractura que pugui dur a dificultats de cohesió. A Olot ja es treballa per evitar-ho. Aniol Puigvert.
Més de 160.000 infants no participen en activitats extraescolars a Catalunya. El nivell d'estudis de la família, els orígens i els ingressos marquen les oportunitats que pot tenir un infant. L'equitat educativa té com a gran objectiu identificar què necessita cada persona per assolir el que vol i en el cas dels més petits és més important que mai per evitar casos de fractura social i de desconnexió amb el grup escolar. Ho explica la tècnica de l'àrea d'Educació i Cultura d'Olot, Montse Riera, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió.
De 10 nens n'hi ha 2 que no participen, que no fan cap activitat d'aquestes anomenades extraescolars, no? Sigui de l'àmbit que sigui. I després hi ha una altra dada que també és molt significativa i molt impactant, i és que aquesta diferència amb tota l'escolarització, o sigui, pot ser que tu acabis la teva trajectòria acadèmica obligatòria, a quart d'ESO, amb una diferència de 6.000 hores d'haver gaudit respecte a un que sí que ho ha fet o una noia que sí que ho ha fet.
A Olot, des de fa poc temps, es fan diverses activitats durant tot el curs perquè els infants de famílies amb pocs recursos puguin accedir a les activitats extraescolars. De moment, els resultats són positius i en un termini màxim de 5 anys calculen poder tenir resultats dels propis infants. Una de les iniciatives que impulsen és el programa Accés Obert perquè famílies que no puguin accedir a activitats extraescolars ho puguin fer. Des de l'organització destaquen que és un treball lent i que s'ha de fer pedagogia a aquells infants que no estan acostumats a participar en aquest tipus d'activitats. Estel Montada és la responsable del Pla Educatiu Entorn.
Les programades, que és el que ens ve al cap quan pensem en extraescolars,
exacte,
no? Si no és tot allò que fem a partir de 4:45 de la tarda o a partir de l'hora que acabem l'escola o l'institut, que ens aporta diferents coses i per diferent, vull dir que pot ser artístic, pot ser plàstic, però pot ser això, anar a passejar al costat del riu o anar, no ho sé, no tantes coses com ens queden al cap.
Que els infants no participin en activitats escolars pot comportar un risc en el seu desenvolupament educatiu. Montse Riera remarca les principals conseqüències.
Comporta riscos a nivell individual perquè vol dir que no tots estem gaudint de les mateixes experiències i que, per tant, doncs això, la distància entre uns i altres pel que fa el desenvolupament educatiu i de tot el que acompanya la formació d'una persona, doncs és desigual i per tant això doncs genera riscos individuals a nivell de que doncs segurament no tindràs accés a determinades coses o no podràs gaudir de determinades activitats.
La diferència entre un infant que fa activitats extraescolars i un que no representa una desigualtat de 6.000 hores més d'educació. Per això s'impulsen a tota la comarca activitats com Accés Obert.
A les aules també s'aprenen moltes vessants, com poden ser la literatura i la salut, que seran la línia temàtica de la segona edició de l'Observatori d'Humanitats. Aquest any s'hi treballaran paraules que poden millorar el benestar tant físic com emocional. Laia Perarnau, Clàudia Codina i Josep Maria Arnau de Bolòs seran els convidats amb converses obertes a usuaris i professionals. Segons el director de l'Observatori d'Humanitats, Joan Piqué, s'han escollit aquests dos conceptes perquè és una de les arts que es volien treballar des del principi. Natàlia Moreno.
L'Observatori d'Humanitats presenta una nova línia d'activitats per aquest 2023 sobre literatura i salut. Diversos estudis donen suport a la teoria que llegir és un recurs més per millorar el benestar personal. En aquest sentit, des de l'Observatori abordaran l'ús de la lectura en relació a la salut a través de diferents activitats centrades en la literatura clàssica, contemporània i altres tipus d'escriptura per tal de reflexionar sobre el valor que la lectura porta tant a usuaris com a professionals. El director de l'Observatori d'Humanitats és Joel Piqué.
La meva idea seria que sí. Jo crec que, a més, funcionarà. Jo crec que la gent, el feedback, quan la gent ja ha començat a sentir que poder es faria, el feedback ha sigut molt positiu. Jo crec que es quedarà cert, no?, que la gent està cansada, que això es dedica una hora més, també. Però és molt, jo crec que és molt atractiu. És molt atractiu, hi ha molta gent que li agrada llegir. també és una manera d'oferir lectures que poder no coneixes, no? Jo hi ha llibres que no els coneixia i que a través d'això pues, els he conegut, hi ha llibres que t'agraden més, llibres que t'agraden menys, no? És el que ha de ser, no?
Dins el marc de l'Observatori d'Humanitats s'han organitzat 3 converses a l'Hospital d'Olot amb diferents perfils professionals, com la periodista Laia Perarnau, la metgessa Clàudia Codina i el farmacòleg Josep Maria Arnau de Bolòs. Cada conversa aprofundirà en diferents aspectes de l'ús de la lectura i la literatura per comprendre la incidència que tenen les lletres i les paraules en el nostre benestar físic i mental.
És una mica coneixement també de lo que s'ha presentat l'últim any, normalment. També intentem lligar-ho amb territori, no? Algunes activitats lligades amb territori, lògicament que estiguin lligades també en l'àmbit en el qual treballem, però com veurem després amb els convidats en el programa, que és el programa... De fet, aquest programa és el programa que tenim ara tancat, però que hi haurà activitats que no les tenim ara tancades i que aniran apareixent.
Des de l'Observatori d'Humanitats volen treballar la literatura per entendre molts contextos de les nostres vides. Totes les activitats tindran lloc a la sala d'actes de l'Hospital d'Olot.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Abans dels esports, parlem de l'empresa olotina Events Planner, que ha rebut el Premi Wedding Awards per segon any consecutiu. És un premi que l'atorga el portal web bodes.com a través de les valoracions dels seus usuaris. L'empresa olotina és referent arreu del territori en aquest tipus d'esdeveniments.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Events Planner és una empresa de planificació integral d'esdeveniments fundada per Enscari Segovia i Eduard Ávila. Events Planner gestiona i dissenya una gran varietat d'esdeveniments socials i corporatius. En un període molt curt de temps, el nou enfocament de la companyia ha convertit Events Planner en una de les empreses més fiables pel que fa a la planificació d'esdeveniments en tota mena. La seva filosofia és que els convidats i anfitrions d'un esdeveniment o casament també tenen dret a gaudir i per això s'encarreguen dels detalls mentre tots es diverteixen i s'ho passen d'allò més bé. Un camí que els ha dut a guanyar per segon any consecutiu el Premi Wedding Awards. El gerent d'Events Planner és Enscari Segovia.
A vegades ens demanen que... Diuen que quina nota volem. Nosaltres ho diguem sempre molt clar. Que posin la nota que vulguin. No demanem nota. No, a nosaltres ens agrada saber la valoració dels nuvis. Per què? Perquè si fallem en alguna cosa, podem millorar. Hem tingut nuvis que ens han posat un 4, hi ha nuvis que ens posen un 5. Al cap i a la fi hem de saber per on te fallem.
Events Planner treballa en més àrees relacionades amb la planificació d'esdeveniments, però especialitzada en casaments.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
El mercat d'hivern de la segona federació s'ha tancat aquest dimarts sense cap més novetat per a la Unió Esportiva Olot. El central Lluís Espar i l'extrem Víctor Valverde han estat les dues noves incorporacions de l'equip de Íñigo Arriola i Albert Blázquez. Ens porta els detalls l'Aniol Puigverd.
El mercat d'hivern de la segona federació s'ha tancat aquest dimarts sense cap més novetat per a la Unió Esportiva Olot. El central Lluís Espar, procedent de la Nucía, es va convertir a principis de gener en la primera incorporació per reforçar la defensa. Una setmana més tard es feia oficial l'arribada del migcampista Carlos López, procedent de les sessions AFE, on es recuperava d'una lesió greu per ajudar a afrontar una segona volta més que complicada. La cirereta del pastís va arribar poc després amb la incorporació de Víctor Valverde. L'extrem format al planter del Figueres, de fet, ja va debutar en els últims minuts del darrer partit de l'Olot al camp del líder, el Terol. El club va anunciar fa uns dies la rescissió de contracte de Carlos López de mutu acord perquè el jugador encara estava arrossegant molèsties de la lesió al genoll. Els moviments no només s'han pogut veure a la plantilla. L'Olot també ha canviat d'entrenador durant aquest mercat d'hivern i Íñigo Arriola es va posar al capdavant de l'equip per substituir Jonathan Risueño. Durant el comiat del tècnic valencià, el director esportiu Sergi Reset va assegurar que el club anava darrere d'una figura que també buscaven tots els equips, un davanter que t'asseguri una sèrie de gols. Un dels nous fitxatges dels olotins, Víctor Valverde, assegura que l'equip ha sabut reaccionar a tots els canvis d'aquesta última setmana.
Bueno, nosaltres tenim clar que
que hem d'anar tots a una i això és una pinya. Avui s'ha demostrat que amb un canvi d'entrenador de dimecres a la nit, doncs l'equip ha vingut fins a Teruel i ha competit i ha estat a res d'emportar-se els 3 punts, i això significa que hi ha bon grup, hi ha bona pinya i estem tots junts.
La Unió Esportiva Olot finalment no ha mogut fitxa i l'inici del mes de febrer significa el tancament del mercat d'hivern sense cap més incorporació per als olotins.
Avui també als esports parlarem d'una de les cites més emblemàtiques del Centre Excursionista Olot, que té lloc aquest mateix cap de setmana. La 39a edició de les 24 hores de muntanya arrencarà enguany des de Beuda i acabarà a l'Alt Empordà a Llançà. La prova torna després de 3 anys per culpa de la pandèmia i ja ha arribat gairebé a les 300 inscripcions. Guillem Guardiola.
Les 24 hores de muntanya del Centre Excursionista d'Olot és una travessa per etapes en grup que recorre seguint la figura d'un guia, perquè no té un camí inicial marcat. La prova sortirà enguany des de Beuda aquest dissabte a les 2 del migdia i acabarà a l'Alt Empordà, més concretament a Llançà. Ho explica la coordinadora de la prova, Clara Rifà.
Aquest any comencem a Beuda, es puja la Mare de Déu del Món, es baixa al Banyà, llavors del Banyà es va a Sant Llorenç de la Muga, i de Sant Llorenç de la Muga es passa per el camí pel costat del Pantà de Boadella, direcció cap a Biure, Vilarnadal, Garriguella, i llavors es puja a l'ermita de Sant Silvestre i es baixa cap a Llançà. Anirem des de l'Alta Garrotxa fins a arribar al mar.
Tot i que els participants podran aturar-se a recuperar forces als avituallaments cada 4 o 5 hores, no és obligatori acabar la prova. Cada participant pot fer les etapes que consideri oportunes perquè hi ha autobusos a la seva disposició, tot i que aquest any la prova serà una mica més exigent. Això sí, els que arribin fins a Llançà podran gaudir de la gran novetat d'aquesta edició.
Com que arribem al mar i és, bueno, és un recorregut que fa 3 anys que el volíem fer i tot, a l'arribada hi haurà una fideuà de germanor per tots els participants que hagin fet l'última etapa o les 24 hores.
La gran majoria d'atletes que s'inscriuen a la prova provenen de diferents punts de Catalunya. El Centre Excursionista d'Olot preveu unes 300 persones. Les inscripcions, de moment, gairebé arriben a aquest nombre.
Els últims anys havíem tingut bastanta més... Bueno, estàvem entre els 300-350. Aquest any hem fet 2 anys de peron degut al Covid.
Els grans amants de l'excursionisme podran tornar a gaudir així del 24 hores a muntanya 3 anys després. Una de les cites estrella de l'entitat que permet estar envoltat de natura durant un dia sencer, sense interrupció.
I aquest dimecres, a la carpeta esportiva, també descobrim la història de la Graf Ajam i de l'Anabel Fernández. Són dos joves esportistes garrotxins que practiquen una art marcial anomenada Muay Thai. Els dos tenen la possibilitat de participar al Campionat del Món que es disputa a Tailàndia el proper mes de març, però encara no saben del cert si podran ser perquè necessiten trobar tot el finançament necessari. Aquests dies treballen més que ningú i estan a la recerca de patrocinadors per fer realitat el seu somni.
Dos joves garrotxins lluiten per competir al Mundial de Muay Thai el proper mes de març al país d'origen d'aquest art marcial, Tailàndia. Són l'Ashraf Hajam, campió d'Espanya en categoria semiprofessional, i Anabel Fernández, campiona d'Espanya amateur. Per ells seria un autèntic somni fet realitat poder-hi assistir, però en aquest cas el somni val molts diners. Només els avions d'anada i tornada per tots dos els costa 2.000 euros. De fet, des de fa mesos la seva vida consta d'entrenar i de fer hores extra a la feina per poder-ho costejar tot, perquè la idea és poder marxar abans, aclimatar-se a la calor i a la humitat de l'estiu tailandès. Ho expliquen ells mateixos.
Estem buscant patrocinadors i treballem molt, extras i tot això per anar allà, perquè allà necessitem molts diners per l'avió, per l'hotel, per menjar, saps?
Els dos van descobrir aquest art marcial gràcies al seu entrenador, el gimnàs Top Team, l'Isaac, qui fa uns anys va descobrir aquesta modalitat esportiva a Tailàndia. Se'n va enamorar i ara en té uns bons deixebles. Per fer l'última empenta perquè l'Ashraf i l'Anabel puguin viatjar a Tailàndia, aquests dies estan venint merchandising al gimnàs i segueixen oberts a tot d'aportacions i patrocinadors que puguin sortir, tot per fer realitat el seu somni.
Creixeré molt tant com a persona com a nivell de... practicant aquest esport és un somni per qualsevol persona que practiqui aquest art marcial, poder anar a la Meca i aprendre d'allà, de la gent d'allà.
Jo pensava que tenim allà només per entrenar, per mirar coses allà, però ara tinc que competir com campió del món. Campió del món per mi és... Fa temps que esperava això.
I un últim apunt a la carpeta esportiva que hem conegut aquest mateix dimecres al matí. El preparador físic Xevi Coll fitxa pel Lugo de segona divisió. L'Uluti comença una nova etapa a l'estaf tècnic de l'entrenador Joan Carrillo. El conjunt gallec no passa pel seu millor moment i ocupa la penúltima posició de la taula. Aquest dimecres el club ha fet oficial la marxa del fins ara tècnic Carlos Pita. Diumenge a les 9 de la nit el Lugo rep a la Eivissa, cue de la Lliga. El Lugo es troba actualment a 5 punts de la salvació.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui a la contraportada comencem a fer prèvia del Carnaval. I és que el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot ja ho té tot a punt per al Carnaval d'enguany. Dissabte en faran la presentació amb una rua pels carrers del centre d'Olot i un acte al Casal Marià.
Com a presentació oficial del Carnaval d'Olot, el Centre d'Iniciatives Turístiques d'Olot prepara una trobada el dissabte 4 de febrer. S'oferirà una rua pel centre de la ciutat. Es tracta d'una rua més petita i propera i s'hi podrà afegir tothom qui vulgui. A més, es podran veure, per primer cop, el rei Carnestoltes i la reina del Carnaval d'aquest any. Segons la presidenta del CIT, Adela Moya, del que es tracta és de dinamitzar el comerç local.
Es tracta de dinamitzar una mica el que és el centre de la ciutat. És ben bé per tothom que vulgui venir, és benvingut, i des d'aquí els convidem a venir tothom perquè és molt maca i és molt divertida. És pràcticament per les colles d'aquí, de la Garrotxa. Però si algú ens veu i vol venir, encantats igualment de venir. El que passa que, a veure, és ben bé a peu, eh? Només els reis van amb la carrossa, però la gent llavors va a peu i la gent s'hi pot anar plegant i afegint tant com vulguin i anar-ho a veure. Eh?
Després es farà la presentació oficial al Casal Marià. L'acte comptarà amb el pregó del rei Carnestoltes, la reina del Carnaval, el traspàs de manaments i la presentació del cartell del Carnaval 2023.
Sempre fem una cosa divertida, no? Fem el comiat i no sé, per fer-ho divertit, doncs sempre fem alguna, o si volem, doncs, una mica de batalla, una guerra, no volen sortir uns, altres volen entrar. Sempre intentem, no sé, innovar alguna coseta i fer-ho diferent perquè sigui divertida i atractiva alhora.
Des del CIT recomanen arribar amb puntualitat al Casal Marià, ja que l'espai s'omple ràpidament. La jornada acabarà amb un sopar de penyes i l'organització assegura que aquest és un any de rècord. Aproximadament hi ha 25 colles inscrites al sopar de presentació. És
Doncs esperem que tingueu ja la disfressa a punt per un carnaval que per fi torna a la normalitat després d'aquests anys de pandèmia. I ho desitjàvem amb moltes ganes. Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimecres 1 de febrer del 2023. Recordin que poden seguir connectats a través de garrotxadigital.cat i radiolot.cat. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.